Ràdio Estel. Informatius.
Són les 4. Bona tarda. Us parla Pere Joventí Vancells. El ple del Parlament de la setmana vinent votarà la petició de creació d'una comissió d'investigació sobre els abusos sexuals en el si de l'Església. El ple s'ha de celebrar entre dimecres i dijous. En els dies que queden fins a la votació hi ha marge perquè el text original que han presentat Esquerra, els Comuns i la CUP sigui transaccionat amb les esmenes que han presentat el PSC i Junts per Catalunya perquè la comissió sigui més àmplia i investigui també altres abusos com els de l'àmbit escolar i esportiu. I canviant de qüestió, els usuaris de Rodalies patiran importants afectacions per les diferents obres de millora que afectaran la xarxa de Renfe a l'àrea metropolitana de Barcelona, unes obres que duraran un any i que es concentraran a la línia R1 al Maresme i la R4 al seu pas per Molins de Rei i l'Hospitalet de Llobregat, per les obres de soterrament de les vies de Rodalies al seu pas per la capital del Baix Llobregat. Per tal que la incidència de totes les obres sigui la mínima, Renfe ja ha assegurat que doblarà els trens amb més vagons per cada comboi. Ho ha explicat a l'Estel Migdia Antonio Carmona, portaveu de Renfe, que també ha explicat per què es faran totes les obres de cop.
La planificació ha fet que aquestes obres coincideixin amb el temps i davant d'aquesta circumstància s'ha aprofitat per fer aquesta reprogramació global que perduri en el temps i d'aquesta manera l'usuari, un cop comenci aquesta afectació, tingui una rutina en el seu desplaçament. Ara li trencarem la rutina a partir del dia 25.
Carmona ha demanat als usuaris que consultin tots els nous horaris a la plana web de Renfe i també a través de la campanya que la companyia ha posat en marxa perquè es pugui agafar aquesta nova rutina. Està previst que les obres durin un any i tenen un cost de 471 milions d'euros. I Barcelona ja ha retirat un centenar de les terrasses de bars i restaurants que havien habilitat a la calçada durant la pandèmia. Això ho ha explicat la tinenta d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz, que també ha detallat que s'estan analitzant les peticions rebudes per consolidar algunes d'aquestes terrasses extraordinàries. Precisament al programa Tot anirà bé de Ràdio Estel, Roger Pallarols, director del Gremi de Restauració de Barcelona, ha explicat que l'Ajuntament serà flexible amb aquesta qüestió.
Que en funció dels acords i de les converses que tenim, doncs l'Ajuntament serà molt flexible a l'hora de permetre la continuïtat. Amb un canvi substancial és que aquesta estètica del formigó, aquesta estètica que no agrada a ningú, que estava pensada només per l'emergència i no, que literalment ha salvat negocis i ha salvat llocs de feina, aquesta estètica haurà de ser superada.
Aquesta qüestió precisament estètica de les terrasses era precisament una de les condicions que posava l'Ajuntament per mantenir aquestes instal·lacions a la via pública i Pallarols ha explicat que ho faran amb mobles homologats que compliran aquesta exigència i també la qualitat del servei que els restaurants es diuen volen oferir a Barcelona. I Marta Pascal, exdiputada al Parlament i secretària general del Partit Nacionalista de Catalunya, ha denunciat el programa Tot anirà bé, que se sent indefensa davant la justícia després d'aparèixer a la llista de personalitats catalanes espiades per Pegasus.
Veure què faig a nivell particular i a l'espera també de saber si a nivell més col·lectiu, no? Pues, també es prenen decisions per ajudar, diguem-ne, a explicar el que ha passat, denunciar-ho i doncs, intentar tenir doncs, resposta de, diguem-ne, d'institucions més a nivell global doncs, que ens permetin denunciar una situació tan injusta com aquesta.
Pascal creu que tot plegat és un cas molt greu en un estat democràtic. I ara els esports amb Pau Massip.
El tècnic blaugrana Xavi Hernández recupera l'eix central de la defensa amb Gerard Piqué i Ronald Araujo pel partit de demà a Anoeta, que jugaran contra la Reial Societat. Gerard Piqué ha rebut l'alta aquest matí després de setmanes de repòs per unes molèsties. Araujo torna de la sanció que el va fer perdre's el partit contra el Cádiz d'aquest dilluns. Xavi sap que no poden perdre aquest partit si es volen assegurar el segon lloc a la classificació, ho ha dit avui en la roda de premsa prèvia al partit.
Mañana es una final para nosotros, es un partido de 6 puntos. Dejaríamos a un rival directo tocado, el porcentaje de clasificación para la Champions sería más alto y este es el objetivo principal.
Els blaugranes acumulen una mala dinàmica amb dues derrotes consecutives contra el Cádiz a la Lliga aquest dilluns i contra l'Eintracht de Frankfurt a l'Europa League, que els va eliminar el dijous passat. I en directe a la tercera jornada de l'Open Bank de Barcelona, en joc el tercer set entre el valencià Carlos Taberner i el canadenc Félix Auger-Aliassime. També acaba d'arrencar el duel entre Jaume Amunà i Vasil Ashvili. En uns minuts està previst que comenci l'estrena de Carlos Alcaraz, campió del torneig de Miami, que jugarà els setzens de final contra el coreà Kwon. I pel que fa a Pablo Carreño, s'ha classificat pels vuitens de la competició al superar Bernabé Zapata en 2 sets. I encara un últim apunt en handbol, i és que en una hora arrenca el partit de Lliga entre el Barça i el Benidorm. Els blaugranes hauran d'afrontar la trobada sense Lucas Indrich, que es baixa per febre.
Gràcies, Pau. Tindran més informació d'aquí una hora. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé i Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia,
comencen els camins
a Ràdio Estel.
La guerra d'Ucraïna ha provocat l'onada més gran de refugiats des de la Segona Guerra Mundial. En necessitem per ajudar els afectats pel conflicte, garantint-los l'accés a l'alimentació, aigua potable i serveis bàsics. Fes el teu donatiu a www.caritas.barcelona o al Bizum 33381. Caritas amb Ucraïna.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Les 4 i 7 minuts i d'aquí una estona efectivament parlarem amb Judit Alberich i amb Joana Bonet d'aquest llibre Chacón, la mujer que pudo governar. De seguida tindrem ocasió de saludar-les. Abans, Josep Martí Blanc, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
De què reies? Estàs rient tu sol. M'he girat i t'he vist rient. De què passa?
En aquesta mena de biblioteca en la que convertixes el programa.
No sé, està bé, no?
Que és a la tarda.
Està molt bé.
I ara he escoltat el subtítol d'aquest llibre que va detrás del que parlarem ara.
És veritat.
I el subtítol m'ha fet gràcia. Ja està.
Sí, és veritat. Seran les dues cares de la moneda, d'alguna manera, no? Ostres, quins dies. Deixa'm que et pregunti res, per com a curiositat. Tot aquest tema a l'espionatge, tu com l'estàs vivint, Josep?
Pues em sembla una cosa gravíssima, t'he de dir. Però des de fa molt de temps, perquè, en veritat, com que som pueblerinos amb el pitjor sentit de la paraula, i se m'entengui bé, perquè jo sóc de poble i, per tant, no tinc cap interès en tirar-me pedres a la meva taulada, però pueblerinos en el sentit de que sembla que una cosa està que no la publica el New Yorker o el New York Times o el Washington Post.
No és notícia, no?
Fins que no surt allà, sembla que no existeixi. I, escolti, fa temps que sabem d'això. I és veritat que tots els serveis d'espionatge de tots els estats del món són serveis d'espionatge perquè es dediquen a espiar. Però fins i tot els serveis d'espionatge tenen regles i, per exemple, a Espanya hi ha jutges del Suprem assignats per autoritzar, i són més laxos que en d'altres seus judicials, a l'hora d'autoritzar seguiments, intervenció de telèfons i tot això. Però hi ha unes regles. I llavors aquest espionatge massiu de tanta gent, jo, per exemple, no comparteixo la tesi de que Espanya és Turquia o que no és una democràcia. El que sí tinc és una mirada sobre la democràcia com un camí perfectible. Totes les democràcies són camins perfectibles. I que el que marca la diferència entre una democràcia i l'ambició democràtica i els règims autoritaris o les repúbliques bananeres és precisament que quan hi ha falles o quan hi ha sospites, la democràcia té mecanismes per regenerar-se, per investigar-se, per purgar-se, no? I a mi el que em preocupa de tot això, més que el que hagi passat, et preocupa un moment, però el que em preocupa és la naturalitat en la que s'entén que això passa i que no mereix pràcticament atenció. I això sí que em preocupa, perquè al final el que fa és portar-te a la convicció de que a Espanya de vegades sembla que menys tenim o que no volem entendre que aquest camí, que aquesta democràcia com un camí de perfecció, per dir-ho en paraules de Santa Teresa, és imprescindible, perquè si no la democràcia comença i acaba amb una paraula. M'explico? Mm-hmm. Això és el camí en què uneix la naturalitat en la que s'accepta l'espionatge, i aquí no pots deixar de pensar que, efectivament, com en tantes d'altres coses, la ideologia de l'espiat té alguna cosa que veure amb el menysteniment sobre el fet d'espiar.
Veurem fins on arriba tot això, perquè efectivament a la tertúlia anterior se n'ha parlat molt d'aquesta qüestió. Deia en Jordi Marils que hem de veure realment l'abast, no? És a dir, que recordem que aquests 60 casos que coneixem són 60 persones que han portat els seus telèfons, i que no sabem si això en realitat és molt més gran.
N'hi ha més, segur, i el que segur que tampoc és un espionatge permanent, perquè dona la impressió que és un espionatge fet per saber per on passava la pilota de la política, és a dir, per les estratègies. No hi ha recursos per fer... És a dir, no som la República Democràtica Alemanya i no tenim 20 milions d'espies, oi? Per tant, els recursos són limitats i els seguiments són cars i requereixen molts recursos.
Yeah.
Però aquest tipus d'entrar i sortir i espiar un en un determinat moment, espiar un altre en un altre determinat moment, sí que es pot fer, i per tant el número de persones espiades pot ser molt més gran.
La pregunta seria si va ser primer l'ou o la gallina, vull dir, si vas decidir primer el tema o el tema del dia d'avui va ser una conseqüència d'aquests titulars.
No, el llibre està escollit des de fa temps, perquè em va interessar quan vaig saber que el Liu Ford estava treballant aquest tema, i ja em vaig posar en contacte amb ell, i li vaig dir que, escolta, quan tingues el llibre a les mans me'l fas enviar, perquè tinc interès en llegir-lo, i per poc que pugui, si el trobo, si l'estàndard de qualitat és suficient,
sí.
En parlarem a Radio Estel una tarda, i ja estava programat per avui. Després l'actualitat ha vingut a...
Ve tota l'actualitat,
sí.
Perquè ha posat el tema damunt la taula d'una banda, i el Liu Forn per una altra també, no?
Sí, bueno, perquè el Liu Forn ha estrenat uniforme de general, no?
Sí.
L'han fet director de l'Agència Catalana de Notícies, la qual cosa és una bona notícia.
Gran
per l'Agència Catalana de Notícies, i suposo que
per ell també, m'imagino.
Perquè si no hagués dit que no, però en tot cas avui el devem tindre punxat al telèfon.
Ja està punxat.
Com a autor del llibre... Abans de parlar amb el Liu, deixa'm dir perquè l'hagi triat. El llibre es diu Judici a la Justícia. L'autor, ho acabem de dir, és el Liu Ford, periodista i actualment director de l'Agència Catalana de Notícies. L'editorial és Roca Editorial. Llavors, aquest llibre, per què el trio? El trio perquè, mira, amb el procés, amb el processisme, amb totes aquestes coses, passa una cosa, que és que com que ens vam dibuixar una ratlla, saps? I uns estan a un cantó i els altres estan a l'altre, normalment un només busca els arguments de part. Això passa en tota la vida, és a dir, com els penaltis al futbol. A la teva àrea mai és penal, a l'àrea de l'altre sempre ho és, no? Doncs a l'hora d'argumentar, pràcticament el mateix. I aquest llibre, la gent que ens estigui escoltant ara, jo li faig un advertiment. És un llibre que per algú que no estigui còmode en posicions sobiranistes o independentistes, pot resultar una mica incòmode, perquè hi ha un rerefons, diguem-ne, que accepta amb més naturalitat aquest posicionament polític que no pas el contrari. En canvi, jo és un llibre que recomano particularment en aquest tipus de gent, perquè en l'assaig o en el llibre d'actualitat com aquest, i és una recomanació general, va molt bé enfrontar-te als teus dimonis i fer un exercici d'honestedat intel·lectual davant del paper, dient, escolta, vaig a deixar de banda una mica el meu jo i vaig a veure què m'explica aquest senyor. I si tu llegeixes aquest llibre, independentment del que pensis sobre la independència, sobre el procés, hi ha una sèrie de fets dels quals el Liu és una mena de compilador, no? Perquè parlen 21 persones que toquen el tema, juristes, advocats, periodistes especialitzats en justícia, que et permeten, si més no, arribar a la conclusió de que el tercer poder de l'Estat, no? Executiu, legislatiu i el judicial, doncs té unes zones d'ombra importants i alguns eixos de millora importants, algunes coses que com a ciutadans haurien de preocupar de veritat, com això que parlàvem ara de l'espionatge, i per tant crec que és una bona lectura. Després cadascú pot seguir pensant el que pensa, però jo crec que si els peus els tenim posats com a denominador comú, pensem el que pensem sobre la rajola del convenciment democràtic, aquest és un bon llibre, i per això l'he triat i el recomano. Tampoc té res a veure que estiguem a la Setmana de Sant Jordi per a recomanar-lo.
Molt bé. No, no, qui va. Iu Forn, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Anem a part, d'entrada. Enhorabona. Moltes felicitats per al càrrec. Quina responsabilitat, no, Iu?
Sí, doncs la veritat és que sí. Molta gent aquests dies em pregunta, però ja saps on t'has fotut? I la meva resposta és, començo a saber-ho, sí, una mica. Sí, sí. M'ho van oferir, vaig acceptar. I de moment no me la penedeixo. I de moment encara sóc el director de l'Agència Catalana de Notícies. Vol dir que és un èxit. Després de dues setmanes mantenim el càrrec.
Dues setmanes ja en un currículum ja tenen un cert pes, clarament. Judici a la justícia, com és que t'has d'interessar per aquest tema, Iu?
Doncs mira, una mica, el Josep ho ha explicat, és que, a veure, l'origen del llibre, jo sempre ho explico, és un interès més que com a periodista, com a ciutadà. O sigui, jo veig una sèrie de coses que passen, que tenen relació amb la justícia, i jo la justícia me la crec. Perquè, a més, la justícia és senyal de societat democràtica, de societat intel·ligent, és a dir, si no aniríem matant pel carrer, aniríem penjant dels arbres un que no em cau bé, o que jo crec que ha fet alguna cosa, jo el jutjo jo, sense cap mena de fonament, i decideixo que és culpable i el pelo. Això és l'oest americà. Per tant, com que l'ésser humà ha evolucionat, ens hem donat una cosa que es diu justícia, i jo me la crec. I com que veig coses que no sé si és una mania meva o realment no funciona bé, vaig decidir fer un llibre preguntant a gent que en sap. Escolti, jo tinc una sèrie de preguntes que me les faig a l'inici del llibre. Aquestes preguntes que jo em faig, quina és la resposta? I busco respostes. I una mica el Josep ho deia. Una mica no, bastant, ho deia. Al final, el que jo em plantejo és... fruit d'aquesta reflexió, em puc fiar de la justícia? Jo no opino, jo pregunto. O sigui, no és un llibre, no és un pamflet, no és un llibre d'opinió. Jo no opino en tot el llibre. Ja. Simplement, això pregunto a la gent que en sap. I n'he après moltíssim. Vull dir que des d'aquest punt de vista, només per això, i torno a la pregunta. Per què has fet el llibre? Doncs per aprendre. Ja. Has après? Moltíssim. Ara, m'he fet una composició d'allò que segur que cada persona que se'l llegeixi se'n farà una de diferent, perquè depèn de com agafes tu les opinions, te les fas teves, o més o menys, no? I la veritat és que des d'aquest punt de vista estic molt content de com ha anat, perquè jo n'he après.
Josep, el llibre, més enllà de les planes que puguen fer referència, doncs, als casos vistosos que han viscut en els darrers anys o que encara estem vivint, per exemple, si la persecució judicial a l'advocat de Puigdemont té algun fonament jurídic o respon més a una mena de venjança o voluntat de treure'l del mig. Però, diguem-ne, si fas abstracció d'esta part més ideologitzada, o que al lector li pot semblar més ideologitzada, El llibre fa aportacions molt, molt pertinents perquè, per exemple, no tothom pot ser jutge. Però no perquè no tothom tingui un cervell amb prou connexions neuronals o prou capacitat de concentració per estar moltes hores davant d'un dels llibres per fer oposicions. Això només descartaria els TDA, no? No, simplement perquè són molts anys d'oposició. I per tant, hi ha certes rendes que no accedeixen a aquests tipus de posicions, o tants anys fora del món real, estudiant 14-15 hores al dia i convertint l'estudi d'un paper en la teva manera de viure durant X anys, fa un outsider del món real que després tu has de jutjar. Este tipus de situacions en el llibre també són molt interessants a l'hora d'activar pensaments laterals que et fan adonar de problemes que quan fem un judici a la justícia, el títol del llibre, no hi atinaries a fer. Després també hi són els problemes més fàcils de veure, és a dir, a Espanya quants jutges hi ha, quants jutges hi són amos de la seva sala, com la tentació de convertir-te en un autòcrata en aquella sala que tu tens assignada, i quan difícil és passar-li comptes al jutge que es converteix en un autòcrata a la seva sala i fa coses que no estan bé, o com és de difícil, dius, en aquests milers i milers de jutjats que hi ha, la justícia pot funcionar raonablement bé, però com és difícil arribar a segons quines instàncies judicials i ocupar certa cadira sense una militància, que no cal que siga formal, amb algun espectre ideològic. És a dir, tu pots arribar al Suprem només per mèrits, pots arribar al Constitucional només per mèrits, pots arribar al Superior de Justícia d'una comunitat autònoma només per mèrits, no? Dius, home, és difícil, algú deu arribar, però és complicat. Normalment, fixa't amb la naturalitat en què diem els jutges conservadors, els jutges progressistes, no? Pues este tipus de coses donen una visió bastant holística d'alguns dels problemes de la justícia. I en aquest sentit, per donar-li la paraula a l'autor, que si no es pensarà que l'hem convidat per res, si només parlo jo, vas deixar-te gent... Va haver gent del món de la justícia que no va voler participar en el teu llibre i que no et va voler explicar les coses tal com les veia ell o ella.
Sí, sí, va haver gent que va dir que no. Va haver gent que va dir que no directament i gent que ni va contestar la sol·licitud de participar-hi. Però, bueno, al final del llibre ho dic que tothom és molt... Només faltaria, vull dir... Sí, avui jo estic agraït a la gent que va voler participar i els quals alguns que ja han pogut llegir el llibre m'agraeixen, i això a mi, doncs, fruit d'aquest esperit d'aprendre, a mi doncs em fa content que em diguin, hòstia, estic molt content que m'hagis transcrit, o sigui, que hagis reflectit el que jo he dit exactament, no? Cosa que per mi és una de les coses més boniques, entre cometes, que em poden dir, no? I en relació a això que deies dels jutges que són determinades persones que aconsegueixen arribar a la carrera judicial, hi ha una coincidència total entre tothom que participa al llibre, que a mi va servir per entendre per què la justícia funciona com funciona. Intentaré resumir-ho. Tu imagina't, acabar la carrera, posem 23 anys, 23. Oposicions a jutge, 4 anys. 24 hores al dia, 365 dies l'any. Quan tens aquesta edat, qui s'ho pot permetre, això? Quina família pot pagar això? Perquè estàs en una edat que hauries de començar a treballar i t'estan mantenint els teus pares. Per tant, ja estem fent una selecció, una mica, no? A partir d'aquí te'n vas a l'escola judicial. Has estat tancat en una habitació, surts d'allà com els enfermins. O sigui, has estat 4 anys tancat a una edat que tu hauries d'estar de juerga cada dia, diguéssim. Quan surts d'allà, no has vist res de la vida i has de començar a aplicar una llei, que també es diu en el llibre, que moltes vegades tècnicament tampoc és bona. O sigui, els jutges tenen culpa de segons quines coses. Sí, el sistema fa que no tinguin prou experiència a vegades i s'enfrontin a coses que els depassen, sí, però també la llei té deficiències. Per tant, hòstia, el sistema és... Jo crec que és una de les parts que a mi m'ha servit més per entendre, o sigui, tot aquest recorregut ha servit molt per entendre per què la justícia està com està i per què funciona com funciona. I parlaves de la part política, també, el Josep. Clar, hi ha 5.000 jutges a Espanya. N'hi ha que estan, que aquest és un altre tema que també es parla al llibre, les inversions en justícia no llueixen. Vull dir, no llueixen. Inaugurar un parc és 1.000 vegades millor que donar diners a la justícia de cara als polítics que creuen que els hi dona més vots, no? Per tant, allò que dius, per què? Per què em fotré jo? Donar diners a la justícia, si això no em lluirà electoralment. Per tant, els jutges que cada dia s'enfronten amb molts pocs recursos a haver de tirar endavant la justícia, si volen fer carrera, volen al Suprem, al Tribunal Superior de Justícia, entren en una roda de política, perquè els polítics són els que decideixen quin jutge va a un lloc o a un altre. I també el llibre s'explica per què. Que jo crec que també va bé recordar-ho, no? La justícia franquista d'un dia per l'altre es va convertir en justícia d'una democràcia. Arriba el PSOE al govern, majoria absoluta, i no controla els jutges. I els jutges venen del franquisme. Què fan? Que el Parlament decideixi, bueno, triï els òrgans polítics de la justícia per intentar democratitzar-la. I fan el quart torn, que tots són juristes de prestigi, advocats de prestigi, que entrin a la carrera judicial per esponjar-la, per fer-la més democràtica. El problema és que passen 40 anys i aquest sistema que llavors va servir per democratitzar la justícia, ara l'ha pervertit des del punt de vista polític. I els partits polítics, tots, juguen a repartir-se les cadires. I això és el que passa al Constitucional, etcètera, etcètera, que llavors diu, no, la majoria conservadora o la majoria progressista ha decidit què. Bueno, un jutge, pel fet de ser, que després també en el llibre algú es pregunta què és un jutge conservador, s'ho pregunta precisament amb el jutge amb el que parlo, que és el Miguel Pasqual, del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia, que és un senyor que quan la vaig acabar d'entrevistar, jo una mica allò que us deia abans, no? Que jo que em crec la justícia, jo vaig acabar l'entrevista amb aquell senyor i vaig dir, hòstia, endavant, hòstia, quin jutge, tu? Clar, però aquest senyor està en una minoria de la minoria de la minoria dins del sistema. Per tant, bueno, tot això, totes aquestes coses que anem ara aquí fent pinzellades, que el Josep ja en feia algunes, és el que al final he intentat explicar en el llibre, no? I per això, del que es tracta és d'això, d'aprendre i de saber coses, i coses que a mi van servir per entendre, que espero que el lector... Sí que ve l'esperit és aquest, aprendre i entendre.
Està molt bé. Digues, Josep.
Però fixa't, sobre les inversions en justícia, ell deia, diu, és menys...
Lluït,
té menys rendiment que fer un parc, sí. I tal. Ja té un problema...
Del punt de vista de...
Sí, sí.
Sí, sí, del lluïment, sí, sí.
Dic, però té un altre problema, la justícia, que és que, per exemple, l'agència tributària tampoc llueix molt des del punt de vista
però
electoral.
Però dona diners.
Però recapta,
clar.
No?
Clar.
En canvi, la justícia és una unitat de despesa. Després, a l'hora de fer inversions, també és veritat que qualsevol pla d'inversions d'un executiu, a l'hora d'interrelacionar-se amb el món de la justícia, no és fàcil, perquè la cosa aquesta de que són un poder independent el fan servir per a tot, i moltes vegades, fins i tot, fixa't, no s'ha garantit que sigui un poder independent des del punt de vista de control dels partits, de les persones que acaben formant-lo part, però sí que actua com un poder a l'hora de dir-li als governs en coses menors, aquí no hi poseu els peus. I això afecta el funcionament material, el funcionament logístic de la logística sobre el control. Fixa't, portem amb quants anys fa que està caducat el Consell General del Poder Judicial, l'òrgan de vigilància i promoció dels jutges.
Sí, sí.
I ara, en teoria, han dit que sí, la millor. Però, bueno, molt, molt complicat. Llavors, al llibre hi ha una cosa que no hi és, però que no puc estar de dir, també, perquè vaig anar a la presentació del llibre. Llavors, per a mi, la cosa difícil de solventar és com aconsegueixes tenir un sistema judicial que funcioni millor i en el qual puguis confiar, si no a ulls clucs, si amb els ulls posats com un xinito, així una mica rasgats, saps? Que no els hagués de tancar del tot per si a cas, perquè no cal confiar en tothom del tot, però que no, que puguis confiar una mica. I al mateix temps tampoc fer servir, com no fer servir les zones fosques del sistema judicial per protegir les zones fosques de la política. Perquè, per exemple, a la presentació va haver algunes intervencions pel part del públic que una mica situaven el mal funcionament de la justícia en el fet que no es limitava la justícia a fer seguidisme de les decisions d'un legislatiu, és a dir, un parlament o d'un executiu, és a dir, digue-li un govern. Llavors, llegint aquest llibre, crec que aquesta és una alerta que també un s'ha d'activar. És a dir, que la mirada sobre el món, sobre la foscor de la justícia, no et porti a oblidar que els parlaments també tenen unes regles i que, per dir una cosa, doncs no es pot declarar la independència amb 70 diputats, que els governs tenen unes altres regles i que també les han de complir, no? Crec que aquesta és una lectura inferida del llibre, però és una salvaguarda que el lector ha de tindre present, perquè si no sí que pots caure en la trampa de que pel fet de que el sistema judicial tingui aquestes zones d'ombra o directament fosques, et porti a exculpar el govern espanyol, si es... M'explico?
Perfectament.
Sí.
A veure, digues, sí.
És que en un món ideal, que suposo que tots els que esteu a l'estudi i els que ens escolten voldríem, això que planteja el Josep em sembla molt interessant. És a dir, que al final la pregunta que ens podríem fer és: tu què prefereixes, que un jutge s'equivoqui? Que un jutge és humà, es pot equivocar a l'aplicar la llei. Que s'equivoqui quan la seva... perquè tots ens equivoquem cada dia 50 vegades. O que un jutge s'equivoqui a propòsit. Pregunta capciosa, eh? Però la sensació que tenim nosaltres com a consumidors de la justícia és que les equivocacions moltes vegades són motivades per qüestions polítiques. Parlo de la justícia política, no el senyor que traca una botiga de mòbils. Yeah. Vull dir que això ja veiem tots que poden també haver errors, evidentment. Un jutge es pot equivocar una vegada i 53, com m'equivoco jo. El problema és quan jo, com a ciutadà, tinc la sensació que les seves equivocacions sempre són cap a una banda o cap a un cert tipus de circumstàncies. I això no beneficia aquella justícia de la que jo parlava abans, que jo m'haig de creure i que jo vull que sigui el més justa possible, perquè és una societat, com més democràtica és, millor funciona la justícia, i al revés.
Clar. Iu Forn, un dia aquests haurem de fer segona part d'entrevista, ara ja com a director de l'Agència Catalana de Notícies. Que vagi molt bé el dia Sant Jordi. Imagino que et faràs un fart de signar llibres aquest dissabte. Estàs preparat ja o no?
Sí, m'han regalat un boli.
Per aquí es comença. Iu, una abraçada. Moltes gràcies.
Adéu, Iu.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies. Bona tarda. Què faràs per Sant Jordi, Josep?
Per Sant Jordi, pues comprar-me una floristeria per
compensar.
Per repartir roses a totes les senyores de les que estic enamorat.
Cada dia ets més romàntic. I... t'estàs tornant un romàntic amb l'edat, eh?
I després faré una... Aquest any m'he decidit a començar una tradició. Ah. Que és, a part de comprar algun llibre, he fet una tria de llibres, n'he comptat uns 40, de moment, que em dol molt, però ho faré. I aquests 40, d'aquí al dissabte, els repartiré pel barri i perquè no m'hi caben a casa.
O això, o agafes unes quantes vegades l'autobús.
Exacte.
I els vas repartint, no?
Exacte. No, aquests els me'n desfaig voluntàriament. Alguns m'agraden, eh?
Ja.
Però fins que no em dediqui al futbol i o a la venda de mascaretes i pugui fer-me milionari d'un dia per l'altre sense treballar i pixant-me els valors bàsics que fan el món millor, que és ser honrat i treballador, fins que no em decideixi a fer això, he d'haver-ho en una casa de dimensions normals i ja no m'hi caben. I, per tant, aquest Sant Jordi inaugurarà una tradició que és regalar molts llibres de segona mà, perquè primer els he llegit jo, però mira...
Està bé, perquè tu apuntes, no?, coses als llibres i t'hi veus sobre allà i aquestes coses.
Sí.
Interessant, això. A mi m'agrada llegir llibres de gent que prèviament ha fet els seus apunts i ha subratllat. Bon Sant Jordi.
Igualment.
Senyor Martí Blanc, un
plaer
sempre.
Bon Sant Jordi, que rebis molts llibres i moltes roses i molts petons sense mascareta. I visca les boques de la gent amb llibertat, que avui és un dia per celebrar fora les mascaretes. No només els que ens la podem traure, sinó els que encara, víctimes dels seus comitès d'empresa i de salut laboral, encara no han accedit al fantàstic món de la llibertat.
Un romàntic, el que dèiem. Josep Martí Blanc, moltes gràcies. Fem una pausa breu, tornem de seguida per apropar-nos ara sí a aquella gran dona que va poder arribar a governar, Carme Chacón. En parlem de seguida aquí a Radio Estel. Fins ara.
Radio Estel.
Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà, perquè tens una hora sencera de música disco i funky a Radio Estel. What doesn't kill you makes you stronger. Dels clàssics als contemporanis, tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Els divendres a les 9 del vespre, música funky i disco a Radio Estel. Deixa't portar. Serra d'Or et proposa per aquest Sant Jordi tota la veritat sobre la llegenda de Sant Jordi segons el cavall. El cavall de Sant Jordi sap coses de com va anar la llegenda que ningú no ens havia explicat mai. Un conte pels més petits d'Enric Gomà amb dibuixos de Jordi Sunyer. I Amb l'aigua al coll, una nova aventura divertida i misteriosa dels bessons Roc i Bruna. Una història de Xavier Castanyer amb dibuixos d'Òscar Julve. Aquest Sant Jordi regala Serra d'Or.
És molt més que un viatge inoblidable. És pura emoció a cada pas. Coneix Terra Santa de la mà dels custodis franciscans i Alcón Viatges. Especialistes en viatges religiosos. Sortides exclusives des de Barcelona des de 1.580 euros per persona. Informa't a la teva agència d'Alcón Viatges, Viajes Ecuador o al 93 521 58 48. Fem del teu viatge una gran experiència.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Estem a 22 minuts de les 5 a punt de la tarda. Jo estic segur que a vostès els hi passa igual, no? Que hi ha coses que quan passen et quedes estabornit, no? I a més no te n'oblides mai d'aquell moment, no? I recordo perfectament aquell dia en el que vaig agafar el telèfon i em vaig trobar amb aquell titular, Amor Carme Chacón, que era com impossible. No? És, hi ha vegades que la història sembla que ens juga una mala passada, no? Efectivament, ens va jugar una mala passada perquè la Carme era molt jove, tenia 46 anys, ho tenia tot per fer. Ens havia donat imatges que recordarem sempre, no? Aquella desfilada davant de l'exèrcit com a ministra de Defensa amb aquella panxa embarassada, no, embarassadíssima, no? Una imatge que va donar la volta al món, no? I aquella possibilitat real, no? De que Carme Chacón fos la primera presidenta del govern d'Espanya, que va estar a prop, si més no, en aquell congrés, perquè només 22 vots van separar Carme Chacón d'arribar a ser la nova secretària general del PSOE. Si se'n recorden, va ser el senyor Rubalcaba qui va guanyar aquell congrés. Judit Albaric, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Gràcies per estar aquí.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
I quina necessitat d'explicar el que feu, no? La Fundació Carme Chacón, la Judit Albaric és la seva directora general. Jo t'estava dient ara fora d'antena, estic al·lucinat perquè quan et poses a mirar el nombre de persones que neixen amb la mateixa cardiopatia que tenia la Carme Chacón, al·lucines, perquè sembla que sigui una cosa residual, petita, i estem parlant de molta gent, Judit.
Sí, els experts en aquest tema diuen que les cardiopaties són una pandèmia silenciada. I jo, a mi em passa el mateix que tu. Jo no era un món que controlés abans d'involucrar-me amb la Fundació Carme Chacón, i conforme vaig anar descobrint les dades, prens consciència de que realment és una enfermedad que mata milers de nens i nenes cada any i cada dia, perquè moren 600 nens i nenes al dia per no poder ser operats per una cardiopatia congènita.
Que fort, eh? Què és el que feu a la Fundació?
Doncs mira, la Fundació va néixer amb l'esperit d'operar nens i nenes amb cardiopaties de països del món on la sanitat pública no els hi pot oferir. Afortunadament, a Espanya, doncs, la nostra sanitat opera d'una cardiopatia congènita i, de fet, hi ha nens i nenes que neixen amb una cardiopatia i no necessiten cirurgia, i amb els tractaments doncs, es poden recuperar o poden tenir una vida, si més no, el més semblant a la normalitat de la que la podem tenir d'altres persones. Però hi ha països on això no passa, i l'objectiu de la Fundació va néixer per aquí. Amb el temps, amb aquests 2 anys i escaig de vida que portem, hem anat ampliant el nostre objecte. Treballem amb nens i nenes d'aquí, que sí que tenen tractaments a la nostra sanitat, però que hi ha moltes coses que afecten a la seva vida diària i que necessiten assistència, com per exemple el fet de que els seus pares, moltes vegades, un d'ells ha de deixar de treballar.
Clar.
Per poder-los cuidar, com la necessitat de tenir una bona salut mental per poder afrontar l'enfermetat. Els hi proporcionem psicòlegs, els hi proporcionem allotjaments per quan s'han de traslladar a tractaments, els hi proporcionem oci i temps lliure adequat a la seva malaltia, i per suposat mantenim viva el nom de la Carme i el seu llegat.
Ara en parlarem de la Carme, i ho farem amb calma, perquè també estarà aquí la Joana Bonet de seguida per parlar d'aquest llibre, que estic convençut, vaja, no estic convençut, ho sé, que la Judit ja l'ha llegit, perquè a més ho he vist a Instagram, que vas estar a la presentació del llibre, lògicament.
Vaig estar a la presentació que va fer la Joana a Barcelona. Vam fer una presentació molt maca, molt especial, amb la Fundació a la llibreria Mas Bernat fa un parell de setmanes, vam tenir a la Joana i vam tenir la Mercedes Milà, que va ser una presentació preciosa, molt personal, i jo t'he de dir i he de confessar que només l'he fullejat, que he de trobar un moment en el qual sigui capaç de començar el llibre i acabar-lo. I és un moment que he de trobar a nivell personal, perquè bueno, la Carme era la meva amiga, i llegir el llibre de la Joana sé que em remourà per dins i necessito trobar aquest moment.
Aquest llibre remou a molta gent, però també hi ha una cosa que queda en evidència, que és que la Carme tenia molt bones amigues i molt bons amics.
La Carme era una tia fantàstica. Sí.
No, digues.
No, que la Carme generava una cosa que aquests dies s'està parlant molt, i jo crec que és algú potser que la gent desconeixia i que s'ha de reivindicar, i és que la Carme t'abraçava quan et veia. És a dir, és d'aquelles persones que n'hi ha poques en el món, que quan les coneixes, tot i que no les coneguis de res i elles no et coneguin a tu, t'abracen amb la mirada. En el seu cas, amb el somriure. I t'ho donava tot. I això, bueno, jo crec que ho va saber transmetre en la seva manera de fer política.
Com hagués estat? T'has plantejat alguna vegada? No sé si saps per on vaig, no? Perquè es diu sempre, i ara el llibre de la Joana Bonet, que estem intentant connectar amb ell, i em diuen que de moment no és possible, però imagino que en els propers minuts... Sí, la mujer que pudo governar, no? Com hagués estat un govern presidit per Carme Chacón? T'has plantejat alguna vegada això?
Sí, sobretot vaig il·lusionar-me molt, com tantíssima gent en aquest país. Mira, jo tinc una anècdota d'aquell congrés que sempre explico, perquè crec que és el que millor explica el que el nostre país estava esperant en aquell moment. Jo vaig anar al congrés de Sevilla i el divendres, la votació era dissabte, i el divendres vaig agafar un taxi normal per moure'm per la ciutat, i el taxista em va preguntar: pues ustedes van al Congreso de los Socialistas, ¿no? Y yo dije, pues sí, vamos al Congreso de los Socialistas. Y parlaban de la Carme, y aquel hombre decía, a ver si gana esta mujer, porque qué bonito sería tener una mujer presidenta. Però no només era perquè qué bonito sería tener una mujer presidenta, era per tot el que ella representava. Tu ho has explicat molt bé, però aquestes imatges representaven moltes coses, no? I bueno, jo crec que hagués sigut... Jo crec que en aquell moment, segurament, quan ella deia pues, si decimos izquierda, hacemos izquierda, no? Aquesta reivindicació dels valors, del ser transparent, de dir la veritat, de dir el que, de fer el que dius que vas a fer, és una cosa que en aquells bueno, que en aquells moments el país estava esperant. De fet, jo hi ha gent que no... Evidentment, jo sí que estava involucrada en política, però hi ha molta gent, amics meus, que no ho estaven, i estaven seguint aquella votació perquè retransmitia pel 24 hores de televisió espanyola. O sigui, estaven tots els mitjans de comunicació a l'expectativa. Jo això no ho he tornat a veure mai més, ni en un congrés del PSOE, ni en cap congrés. Es dona per fet qui guanyarà. I si hi ha primàries, bueno, doncs ho veus a les notícies i poca cosa més. Hi havia una necessitat en aquell moment de que l'esquerra recuperés les essències. Estem parlant del 2012, un moment en el que Podemos no havia sorgit. Mm-hmm. I que em perdonin els de Podemos, però crec que segurament si la Carme Chacón hagués sigut secretària general del PSOE en aquell moment, no hagués sorgit mai. I crec que sí, que hagués sigut un canvi que hagués accelerat...
La renovació de l'esquerra.
I els canvis socials que estaven per venir, segurament, no? Han passat 10 anys i s'han fet coses, però encara no tenim una dona presidenta del govern.
Creus que trigarem molt?
Espero que no.
Que ara hi ha noms al damunt la taula, que efectivament, Yolanda Díaz, estic pensant, per exemple, no? Que d'alguna manera podria, no sé si creus, recollir el testimoni d'allò que en el seu dia va generar Carme Chacón.
Bueno, jo crec que la nostra societat es mereix, i el nostre país es mereix tenir una dona al front de les institucions i de la màxima institució del país. Jo espero, i perdona'm que ho digui aquí, no vinc en representació de, però em surt dir-ho, espero que la dona sigui del PSOE. Amb tots els meus respectes cap a la Yolanda Díaz, que és una tia que m'encanta i que estic segura que hagués tingut una excel·lent relació amb la Carme Chacón, però segura, perquè ella tenia excel·lents relacions amb molta gent de diferents partits. De fet, la Fundació no és una fundació política, ni molt menys, i al nostre comitè d'honor hi ha gent de gairebé tot el ventall polític d'aquest país. Tenim l'Anna Pastor, el comitè d'honor, tenim gent de Podemos al comitè d'honor, tenim a gent de sindicats al comitè d'honor, és a dir, que és una fundació transversal, perquè treballar pels nens i nenes que pateixen una cardiopatia no pot ser més que transversal.
Fixa't, és evident que no és el tema de la conversa, Judit, però la conversa anà cap aquí.
Bueno, la Carme,
és que és molt interessant, no? Justament perquè acabem de veure, l'altre dia llegia un article a La Vanguardia molt interessant, no?, que deia fins a quin punt ens havíem quedat una mica estabornits tots plegats amb els resultats de les eleccions a França, en general, no? Línies generals, no? I és evident quin és el resultat del Partit Socialista a França, amb una Anne Hidalgo que agrada tant, sembla, fora de França, i que, en canvi, a França, doncs, no ha semblat quallar el seu missatge. Carme Chacón representava aquesta transformació necessària de l'esquerra per evitar, en aquest cas, parlo del Partit Socialista, que acabi passant una cosa semblant a França, o creus que aquí el tema
bueno,
és un altre?
Jo crec que, com et dic, en aquells moments sí, i hagués accelerat moltes dels canvis que després, amb el temps, no, doncs, ha patit el Partit Socialista, i amb el que va representar, per exemple, la victòria de Pedro Sánchez a les primàries. Mm-hmm. No? Jo crec que amb la Carme al capdavant del partit en aquell moment, doncs aquella regeneració, aquella tornada a les essències que necessitava el partit en aquell moment, doncs segurament s'hagués accelerat i no hagués tingut la crisi que va tenir després.
En qualsevol cas, estem insistint, en parlar amb Joana Bonet per fer referència a aquest llibre, que efectivament serà un dels grans èxits d'aquest Sant Jordi. La Fundació treballa tots els dies i perquè hi ha molts nens que neixen cada dia, però crec que he llegit, estava buscant la dada perquè m'ha semblat brutal, no? Aquesta és una malaltia que afecta 8 de cada 1.000 nens i nenes al món. Són molts,
Sí,
que vostès comencen a mirar. I aquí neixen molts nens. Mira, al món cada any neixen 1,5 milió de nens i nenes que tenen patologies de cardiopatia, i a Espanya neixen 5.000. No estem parlant ni d'un ni de dos.
No, de fet, és la principal causa de mortalitat infantil al món, les cardiopaties. El que passa que, com et dic, és una malaltia molt silenciada perquè nosaltres associem, no, les cardiopaties a la gent gran.
Ja. Yeah.
No? Cuida't, no fumis, que si no el cor, no beguis, que si no fes esport, que si no... Però la cardiopatia també pot ser una enfermetat, una mala disposició de l'òrgan, que és el que de fet és una cardiopatia congènita, i hi ha molta gent que neix amb una cardiopatia i que de fet no és detectada fins que no és més gran.
Em sembla que ara sí.
Fantàstic.
Em sembla que tenim ja amb nosaltres Joana Bonet. Què tal, Joana? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, com esteu?
Estem molt contents i amb moltes ganes de parlar amb tu d'aquest llibre. Estem amb la Judit Alberic. Estem amb la Judit Alberic, amb la sí. directora general de la Fundació Carme Chacón, i ara fèiem 5 cèntims sobre la figura d'una dona que tu coneixies molt bé, la Carme Chacón.
Sí, sí. Vaig tenir aquesta gran sort i aquest privilegi de conèixer-la quan va arribar a Madrid. Jo portava doncs, uns quants anys d'avantatge, jo vaig arribar cap al 98 i ella va arribar al 97 i ella va arribar al 2000, i mitjançant la Teresa Cunillera, que és de Lleida i que és amiga de la família, ens va presentar, i la veritat és que ja es va forjar una relació de seguida molt, molt còmplice, i com més l'anava coneixent, més interessant se'n feia el personatge. No tan sols l'amiga, sinó aquella dona amb una fortalesa increïble, amb una resistència i una valentia, doncs, i una humanitat, sobretot fora del comú, sí.
Impressiona. El que jo no sabia és que el llibre s'ha escrit en dos temps, per entendre'ns, no?
Sí.
Perquè vas començar a escriure el llibre quan ella era ministra de Defensa, no?
Sí, quan amb ella la van nomenar ministra, i a més embarassada, les dues estàvem embarassades, ens vam quedar 4 mesos de diferència, tenim un fill de la mateixa edat, bueno, jo filla i ella fill, jo li vaig dir, escolta, Carme, ara no creus que això s'ha d'explicar? Aquesta dona que ha sortit a tots els diaris del món, perquè la seva fotografia, embarassada de 7 mesos, amb un dels ministeris més masculinitzats històricament, no sol a Espanya, sinó a la resta de països, doncs fos comandat per una dona amb estat. Bueno, pues era veritablement... Jo crec que es va trencar un bon sostre de vidre. Eren temps on encara les dones, amb algunes, clar, les feien fora d'una feina per estar embarassades o... Els hi feien pagar car, saps? Quan retornaven, perdien el seu lloc, perdien el seu projecte. I que en aquells moments, doncs la Carme, amb aquell rigor, era una dona molt preparada, molt discreta i a la vegada molt feminista, doncs portés a terme aquell trencament amb les velles dinàmiques, perquè no solo era el fet de ser dona, era el fet de ser una demòcrata convençuda que va ser capaç d'apropar l'exèrcit a la societat civil. I jo crec que fins que va arribar la Carme, bé, hi va haver una primera reforma molt important i imprescindible, que és la que va fer el Narcís Serra, oi?, quan va arribar com a ministre de Defensa al govern. Però després s'havia paralitzat tot allò. I hi havia dinàmiques molt injustes, molt, molt franquistes, també, i que tenien poc a veure amb el sentit de la humanitat, i d'aquesta manera que tenia la Carme d'entendre la realitat. Jo crec que en ella estava present una gran espiritualitat sempre, també, no?
Clar.
I que ho explico al llibre. I crec que tot això doncs, eren característiques que la van fer única. I clar, jo deia, com pot ser que s'ha d'escriure el llibre de la dona que hi ha al darrere d'aquesta imatge i d'aquest fet?
Però va haver-hi un moment que ella mateixa, no?
Ella ho va aturar, sí.
Sí.
Ella em va dir, Joana, deixem-ho... Diran, se'm tornarà en contra. Diran que és una campanya de màrqueting, que és un llibre escrit per una amiga meva. Deixem-ho. I clar, jo li vaig dir, evidentment, el que tu vulguis. En aquell moment era una dona que estava a la primera línia, al nivell, no?, de l'estat. Era una dona d'estat. I, per tant, jo l'últim que volia era perjudicar-la. Vam aturar el llibre... I un any abans de morir, recordo que estàvem a casa, va venir a veure'm, estava ja molt més tranquil·la, ja havia deixat la política, i li vaig dir, ai, Carme, quina pena aquest llibre, quina pena. I em va dir, mira, Joana, qui sap, potser algun dia aquest llibre es farà. Ja I va mirar cap a terra. Jo en aquell moment no vaig vaig pensar, bueno, m'ho diu paraules de consolació, i li vaig dir, ah, no pateixis, i ja està, mira. Però sí que em sap greu, perquè havia fet una feina ja d'investigació, l'entrevista a la teva àvia, que ja no hi és, que va refer tots els orígens d'aquesta família tan, tan literària, no? Perquè té uns membres d'una novel·la, oi, de fundació gairebé, i ella em va dir això, que algun dia aquest llibre es farà, i aquestes paraules m'han acompanyat durant el procés, un procés que no ha sigut fàcil, mm-hmm. que moltes vegades ha sigut dolorós, que, bueno, al principi deia, un mai posat, no?, perquè, bueno, eren molt, d'una banda, doncs necessitava molta força física i intel·lectual per treballar-ho, i també, doncs, diguéssim que em tocava moltes vegades emocionalment.
Clar. Deixa'm dir-te, Joana, que totes les coses que he llegit aquests dies sobre el teu llibre, hi ha hagut una que, sense conèixer-lo, però a mi m'ha emocionat, no? Una cosa que deies que un dels objectius del llibre també és fer que el Miquel, és a dir, el fill de la Carme, sí. conegui més a la seva mare, no? Perquè, efectivament, ell era molt petit quan es va morir la seva mare, crec que tenia 8 anys en aquell moment, no?
8 anys. I això també és un altre dels pensaments que sempre m'ha acompanyat durant l'elaboració d'aquest llibre, com us deia. Vull dir, quan van néixer, és un tema que em costa, eh? Quan van néixer els nostres fills, doncs, bueno, ho vam celebrar moltíssim. I quedàvem a jugar. Jo recordo... És que t'estic parlant i ara mateix tinc tots... tinc la pell erissada, perquè recordo aquelles imatges i aquell amor tan gran que tenia la Carme cap al seu fill. Que bona mare era. I portava la plastilina i els discursos al bolso. Mm. I el Miquel, i el Miquelet. I clar, quan va morir... Doncs quantes vegades jo no hi penso... Mirant a la meva filla, no he pensat en ella que no podia estar mirant el seu fill quan desfeia els regals de Reis, per exemple. I aquest és un... Jo sé que si... Bueno, la família també volia que el Miquel tingués un... Bueno, pues un bon relat, no? Evidentment que ell ja sap qui va ser la seva mare, la família li ha traslladat... ella va conèixer fins als 8 anys, però sí que hi ha moltes coses professionals, detalls, inclús algunes coses personals que potser doncs són difícils d'abordar i bueno, i aquí al llibre doncs ho hem anat ordenant, he comptat amb el suport de molta gent, per començar de la família de la Carme, i hem pogut doncs reconstruir les peces d'aquest puzzle que va ser la seva vida, una vida intensa, generosa i molt humanista.
És preciós escoltar-te, eh? T'ho dic de debò. Joana, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Enhorabona pel llibre.
M'agrada molt el que feu i tenim sensibilitats com afinitats electives. Tenim afinitats electives i m'encanta que traslladeu aquesta serenor i aquests valors, no?, a la gent que us escolta, que us escoltem moltes vegades, jo també m'hi sumo.
Molt bé. Moltíssimes gràcies, Joana Bonet. Enhorabona, gràcies.
A vosaltres.
Bona tarda.
Gràcies.
Per diferents raons, jo conec a molta gent de l'entorn de la Carme Chacón, per diferents raons. Hi ha una cosa que sí que la puc dir de manera clara. Si la Carme Chacón avui mirés, estaria molt satisfeta del llegat que ha deixat. Del llegat de bons amics, de bones amigues, que han seguit la seva obra, que han agafat la seva idea, per això ella ja tenia la idea de la Fundació. O sigui,
sí.
Sabia que...
Sí,
sabia
ella
lluitar,
sabia,
no?,
que algun dia volia treballar per això, no?, per donar, per aportar a la gent que no va tenir la sort de poder sobreviure a una cardiopatia, com sí que va sobreviure ella, perquè a la Carme li van donar 6 mesos de vida. Jo, de les poques coses que... Ella no era una persona que visqués... evidentment, ella era molt conscient de la seva cardiopatia, però... Tu no sabies que la Carme tenia una cardiopatia.
Jo no tenia ni idea. Jo no
la
sabia.
Gent no ho sabia, no era una cosa que se sabés, es va saber quan va morir. Uh-huh. Jo vaig col·laborar amb ella en diferents etapes molt, de manera molt propera, i no era una cosa que afectés el seu dia a dia. Si jo la primera vegada que vaig saber que la Carme tenia una cardiopatia és perquè ella em va dir una cosa, d'aquestes coses que passen en política, que hi ha pollastres i et penses que el món s'acaba, no?, i que, això ja no ho superarem mai. I la Carme em va dir, mira, Judit, a mi em van donar 6 mesos de vida. La vida és un regal cada dia. I això em consta que m'ho va dir a mi i ho deia. I aquell dia jo vaig saber que la Carme havia tingut una cardiopatia, perquè era allò com 6 mesos, me lo cuentas, però era l'única raó per la que ella transmetia que tenia una, que havia tingut un problema de salut. És a dir, és que ella era, era així.
Hauràs de tornar més. Hauràs de tornar a venir al programa, Judit Alberic.
Jo encantada.
Que bé, gràcies per explicar-nos, compartir-ho, per estar
gràcies
aquí avui.
Gràcies a vosaltres i per donar veu a la Fundació i a la tasca que fem.
Moltíssimes gràcies. I enhorabona, eh?
Gràcies.
Fem pausa. Són les 5 de la tarda, el moment d'actualitzar la informació i després, darrera hora del Tot anirà bé, en aquesta edició bonica, eh? D'aquest programa. Una pausa. Tornem de seguida.